Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Aquests dies us estem explicant que els pares de l'escola La Vila de Palamós no duran els seus nens a classe per demanar que se'ls apliqui una jornada continuada, amb un horari lògic que no deixi els nens hores i hores mortes entre les classes del matí i les de la tarda. Ho trobo un bon objectiu. No veig justificat un horari que generi tantes incomoditats per pares i alumnes. I el problema ara mateix és que apliquem les normes, les lleis i els horaris sense tenir en compte les persones a qui afectaran. Actualment, per exemple, l'horari de La Vila és de 8:30 a 12 del matí i de 3 a 16:30 o a 4:30 de la tarda. El que es busca, doncs, és suprimir la tarda i allargar l'horari des de les 8:30 fins la 1:30. Segur que els que esteu escoltant la ràdio ara mateix ho veieu una cosa de calaix i potser els vostres fills tenen uns horaris similars o pitjors. Tant de bo el Departament d'Ensenyament escolti aquestes famílies i tinguem bones notícies aviat. Per cert, que bones notícies són les que tenim a Ràdio Capital. Estem d'enhorabona perquè hem batut el nostre propi rècord d'audiència el mes d'abril. Després us en donem més detalls, però quan encara no fa 2 anys que es va engegar el projecte editorial de Ràdio Capital, el mes d'abril ens consolida com el mitjà de referència al Baix Empordà. Només podem donar les gràcies a tothom i demanar-vos que, com sempre, seguiu escoltant-nos, llegint-nos i que seguiu sent l'audiència crítica i informada que sou ara mateix. Són les 8 i gairebé 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. I ara saludem en Martí Seguer, bon dia, quin temps farà avui?
Bon dia, Dani. Avui esperem un dia assolellat al matí, però amb nuvolades que s'aniran acostant cap a la tarda. Seguirà el vent de tramuntana, sobretot a l'Alt Empordà, i el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per onades que poden superar els 2,5 metres. Les pròximes jornades, divendres, la nuvolositat persistirà, inclús a la tarda pot descarregar algun ruixat, i dissabte i diumenge seran dies força inestables també, amb força nuvolositat i també amb algun ruixat dispers.
Compte, doncs, amb les onades. Ara saludem la Sílvia Pedret. Bon dia, Sílvia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
I Toni Selles, bon dia.
Bon dia a tothom.
Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
Begur aprova el reglament dels horts comunitaris municipals. Són una quinzena ubicats en una finca de 7.500 m² a l'altre costat del vial de circunvalació, davant per davant de l'aparcament del Sot d'en Ferrer. També s'hi farà una zona comunitària.
Les famílies dels alumnes de l'escola La Vila de Palamós es planten. Insisteixen a reclamar la jornada contínua i per això no porten els nens a l'escola a la tarda aquesta setmana. Les famílies argumenten a Ràdio Capital que és una vella reivindicació i que els nens rendeixen més al matí.
Torroella asfaltarà fins a 12 trams de carrers abans de la temporada d'estiu. És el tercer any que el consistori pavimenta diferents zones del centre urbà i destinarà poc més de 80.000 euros.
33 bars i restaurants de Sant Feliu participen al Ganxo Tapes, amb tapa i cervesa a 2,5 €. Com a novetat, 3 restaurants ofereixen menús de 6 tapes i 2 cerveses a preus d'entre 15 i 20 euros. Hi ha 3 premis a les tapes, un dels quals per votació popular.
La novena edició del Flors i Violes de Palafrugell tanca amb la xifra rècord de més de 38.000 assistents. L'espectacle inaugural de Xavier Bové va aplegar més de 7.000 persones, sumant les 3 projeccions. Més d'un miler de persones han utilitzat el bus turístic per anar als nuclis de la costa que debutaven al Flors i Violes.
Joan Dausà i Paula Vall se sumen al Festival d'Empúries. Actuaran el dissabte 11 d'agost al Fòrum Romà del Jaciment d'Empúries, l'Escala. Dausà presentarà el seu nou disc, Ara som gegants, i Paula Valls obrirà la nit presentant I Am, el seu primer treball de llarga durada.
I avui entrevistem en Jordi Bellapart. Si sou de Torroella, segur que el coneixeu. Ell és activista cultural i membre fundador, president i ànima del Cineclub Torroellenc i el Cinema Montgrí. I també coneixerem la iniciativa dels escuts solidaris que impulsen diverses policies locals. I com cada dijous, tindrem l'Ignasi Herbat per comentar les novetats a la cartellera de cinema. Això quan falten 20 segons perquè siguin les 8 i 5 minuts, comença el Supermatí de Ràdio Capital. I comencem amb una notícia que us avancem a Ràdio Capital perquè ja sabem qui farà les obres de la nova cruïlla del vial nord de Palafrugell. L'Ajuntament de Palafrugell ja ha adjudicat l'empresa que s'encarregarà d'aquesta construcció. Serà Robau Terrés, però encara no hi ha data d'inici d'aquestes obres. Ens en dona més detalls en Pedro Ruiz.
Doncs sí, de fet, l'empresa Robau Terrés s'encarregarà d'habilitar una zona enjardinada i diverses illetes al carrer Metal·lúrgia de Palafrugell. Segons ha pogut conèixer Ràdio Capital, la data d'inici de les obres encara no es pot confirmar perquè el consistori roman a l'espera de la senyalització que els manca per tal de poder redistribuir el trànsit. Cal recordar que l'espai, ara per ara, està delimitat amb blocs de formigó. A banda de les illetes i la zona enjardinada, les obres també permetran ampliar la vorera per habilitar un carril bici que donarà continuïtat al nou traçat del Vial Nord. El projecte tindrà un cost que superarà els 250.000 euros.
I seguim en urbanisme, ara a Torroella. Es faltaran fins a 12 trams de carrers abans de la temporada d'estiu. És el tercer any que el consistori pavimenta diferents zones del centre urbà i s'hi destinarà una mica més de 80.000 euros. Gerard Escaig.
És l'exigència tècnica qui marca la selecció dels carrers que es pavimentaran una altra vegada. Els àmbits d'actuació, però, es divideixen entre Torroella de Montgrí i l'Estartit. Segons Jordi Colomí, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament, no són tots els carrers que desitjaven des del govern municipal. Igualment, el regidor destaca que la despesa econòmica és molt elevada per tenir tots els carrers enllestits en un termini de 3 anys.
Creiem que és una oportunitat per tenir els carrers en perfecte estat de revista, cosa que serà difícil en 2-3 anys tenir-ho tot, perquè hi posem unes quantitats que oscil·len entre els 60 i els 90.000 euros cada any.
L'objectiu del govern municipal és adjudicar les obres el 15 de maig per poder començar-les el més aviat possible. Volen que les actuacions s'acabin abans del 15 de juny, data límit per fer obres públiques i privades abans de la temporada d'estiu. A Torroella fins a 5 carrers es pavimentaran en el proper mes. En canvi, a l'Estartit s'incrementa el nombre fins als 7.
Un 41% dels nens de l'escola La Vila de Palamós no van anar ahir a classe, és a dir, hi van faltar 184 alumnes dels 143 que té aquesta escola. Són les dades que avança avui el diari de Girona. Tal com vam explicar ahir, les famílies dels alumnes de l'escola La Vila de Palamós no portaran els seus fills a les classes de la tarda durant tota la setmana. Sergi.
Tan necessària per moltes raons, per conciliar més la vida laboral, per fomentar el temps en què els nostres fills i filles estan més desperts, o sigui, i a nivell pedagògic seria molt més positiu per ells, perquè almenys els petits, que és el cas de la meva filla, té molt més rendiment al matí, que després de 3 hores de descans, tornar a la tarda per una hora i mitja és un desajust per ells i per nosaltres.
I en política local i comarcal, una jove de Castell d'Aro passa a liderar les joventuts del Partit Socialista a les comarques gironines. Qui és, David?
Es tracta de Marta Poyatos, és educadora social i tècnica d'integració social i treball a l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro. En l'executiva l'acompanyarà una altra baixa empordanesa, la ganxona Lídia Gutiérrez, estudiant de treball social de la UDG. Gizlana Zoui, de Platja d'Aro, serà el secretari de Comunicació i Xarxes Socials. Reclamen que les joventuts socialistes siguin un espai capaç de donar alternativa, reivindicar i proposar solucions als problemes de la joventut.
I atenció a aquesta dada. El radar de Sant Feliu ha detectat un cotxe a 102 km per hora en una via, en una carretera, on el màxim permès era de 50 km per hora.
Sí, són dades que ha fet públiques l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols sobre el radar que va instal·lar a la Ronda de Ponent amb la carretera de Girona a l'entrada del poble. En el primer mes de funcionament ha detectat que el 14% dels vehicles circulen amb excés de velocitat. El cas més extrem, el d'un cotxe que, com dius, anava a 102 km per hora quan el màxim era de 50. La franja horària en la qual corren més els vehicles és entre la 1 i les 3 del migdia en sortir de la ciutat. Els dies en què passen més cotxes són els dilluns, dimarts i dimecres.
L'home devia tenir pressa, però sobretot precaució a la carretera. I l'Ajuntament de Bagua ha aprovat el reglament dels horts comunitaris de titularitat municipal. De moment hi haurà una quinzena i estaran ubicats en una finca municipal de 7.500 metres quadrats que es troba a l'altre costat del vial de la circunvalació. Tot això es troba davant de l'aparcament del Sot d'en Ferrer. Els horts es complementaran amb una zona comunitària. Ara volem saber, però, què és el que cal per tenir un hort a Begur, i això ens ho explica en David.
Per poder tenir un hort que es farà a través d'un sorteig públic entre els interessats, cal ser veí de Begur i tenir més de 18 anys. A més, no es pot disposar de cap altre hort en propietat o lloguer a la comarca del Baix Empordà. També hi podran accedir entitats sempre que estiguin registrades i busquin una finalitat terapèutica o pedagògica. La llicència municipal serà per un període d'un any, amb un màxim de 4 anys. Els adjudicataris hauran de satisfer un preu públic que serà de 60 euros anuals, a més de disposar d'una fiança de 150 euros. En els horts només es podran conrear hortalisses, verdures i flors, sempre que no estiguin prohibides i sempre sota els criteris de l'agricultura ecològica, evidentment. És a dir, que no es podrà utilitzar productes fitosanitaris, adobs de tipus químic, però tampoc podran superar en un 50% de la superfície de la parcel·la amb un mateix conreu. Els hortalans podran disposar d'un magatzem per guardar-hi els estris i les eines necessàries.
I ara parlem de diverses notícies relacionades amb la feina. Sant Feliu de Guíxols, per exemple, organitza avui i demà les jornades Enganxa't. És el segon any que s'organitzen.
Durant aquests dies es faran diferents conferències al Teatre Auditori Municipal. Per exemple, hi haurà conferències sobre els passos per trobar feina, les noves professions digitals, recursos per a l'ocupació des del punt jove. També hi haurà tallers pràctics sobre com fer un videocurrículum o aplicacions per trobar feina. Demà l'acte es trasllada al monestir de Sant Feliu amb entrevistes express i més tallers per millorar la marca personal i saber afrontar entrevistes de feina.
I el Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha aconseguit inserir en el mercat laboral 186 persones des de la posada en marxa del servei fa 2 anys. En total s'han atès 289 persones entre veïns i veïnes de Santa Cristina d'Aro.
A més de fer acompanyaments i treballar les eines per la recerca de feina, el Servei d'Ocupació Municipal disposa d'una borsa de treball pròpia amb la Fundació Acollida i Esperança. En una tutoria inicial s'inicia un diagnòstic detallat de les necessitats de la persona des del punt de vista ocupacional. En la majoria de casos s'ha de desenvolupar més d'una sessió per a la seva durada o complexitat. I per això es concentra en tutories de suport d'eines de recerca de feina, com inscripció a ofertes de feina, autocandidatures o inscriure's en portals de feina o ETTs i empreses de selecció de personal. A més, el Servei d'Ocupació ha dut a terme cursos de formació ocupacional.
I ara seguim a Santa Cristina. Perquè unes 30 persones han participat a la primera visita guiada a l'església de Santa Cristina d'Aro i el seu entorn. La visita ha inclòs una pujada al campanar per veure la vall d'Aro.
La visita ha durat una hora i és la gran novetat de les rutes programades per aquest any. El guia representava el campaner de l'església. La visita teatralitzada, que ha acabat amb una degustació de moscatell, es tornarà a repetir els dies 22 de juliol i 12 d'agost. La nova visita teatralitzada complementa les diverses visites guiades, teatralitzades i tallers que s'han organitzat al llarg de tot l'any. No es poden oblidar les dedicades al món megalític, destacant la cova d'en Daina o a l'escriptora Mercè Rodoreda, com tampoc les de senderisme per diversos indrets del municipi, des de Solius a Pedralta i des de Salenys a l'Ardenya. A més, hi haurà 2 sortides amb bicicleta tot terreny.
aquest que estem escoltant, així és com comença la gran eufòria, la nova cançó de Joan Dausà. Aquest que estem escoltant, en Joan Dausà, i també la Paula Valls, se sumen al Festival d'Empúries, que tindrà lloc del 3 a l'11 d'agost. El festival ja comptava amb les actuacions de Judith Nederman, Jorge Drexler, Ramon Mirabet i The Excitements, Marc Clapés.
Dausà presentarà el seu nou disc Ara Som Gegants, un treball produït per Santos and Florin, dos dels productors més influents del moment i que ha treballat amb grups com Love of Lesbian o Sidoní, entre d'altres. El que va començar a fa 6 anys com un joc entre amics ha acabat esdevenint una de les propostes musicals més sòlides i singulars del panorama musical actual. Per la seva banda, Paula Valls obrirà la nit presentant AIM, el seu primer treball de llarga durada, un disc completament dirigit per ella i produït per David Soler, on s'atreveix a parlar d'experiències pròpies i vivències recents, de sentir-se perduda i de no trobar-se, de moments difícils i de canvis, i d'haver de prendre decisions importants. Aquesta és la carta de presentació on es mostra tal com és, un treball intimista i despullat on els silencis també parlen. Les entrades es poden comprar al web...
Es poden comprar al web del festival. Deixem aquesta música de fons per explicar-vos que 33 bars i restaurants de Sant Feliu de Guíxols participen a la campanya Ganxotapes Primavera 2018. Fins al 20 de maig ofereixen una tapa i una cervesa per 2,50 €. A més, opten a diferents guardons i el públic que hi participi també pot guanyar premis. Toni Selles.
Cadascun d'aquests establiments participa a la campanya amb una tapa que opta a algun dels guardons. Un jurat anònim escollirà la millor ganxotapa de primavera i la més original. El públic, de la seva banda, pot participar en la votació de la tapa que més els agradi. La que tingui més vots serà la guardonada com la ganxotapa més popular. Només serà vàlid un vot per persona i es pot votar en el llibret de la campanya que cal entregar a l'oficina de turisme. Per poder votar, però, cal tenir un mínim de 8 segells que s'obtenen cada vegada que es fa una consumició en la campanya. A banda de la tradicional tapa i cervesa per 2,50 €, la novetat d'aquesta edició és que 3 restaurants ofereixen un menú de 6 tapes i 2 cerveses a preus d'entre 12 i 15 euros. També hi haurà un sorteig per a les persones que obtinguin un determinat nombre de segells que varia en funció de la franja horària.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
Castí de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa
teva. Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Són les 8:18, seguim el supermatí de Ràdio Capital. I a aquesta hora del matí volem saludar en Jordi Bellapart. Senyor Bellapart, bon dia.
Bon dia.
Vostè és activista cultural, membre fundador i president i ànima del cineclub Torroellenc i Cinema Montgrí. A més, no sé, jo crec que el podríem definir com a Torroellenc il·lustre.
Bueno, una vegada em van donar la medalla del Montgrí.
Això per això ho anava a dir, l'any 2015 va rebre la medalla del Montgrí.
Sí.
Suposo, no sé, és una... Això que li diguin Torroellenc il·lustre o li puguin dir així, és un pes...
No m'ho han dit encara, això, eh?
No?
O sigui, així és amigablement, no m'ho han dit.
No, d'acord.
Hi ha un reconeixement, però a les xerrades normal no surt.
Escolti,
millor que no surti, preferim massa vell.
Es podria definir com el principal responsable d'assegurar que es mantingui viu el cinema d'aquest municipi.
Sí.
No sé, quins perills té el cinema a Torroella? És a dir, per què? Quina evolució hi ha hagut per fer necessari que hi hagi algú com vostè que estigui, que calgui que el mantingui viu?
Bé, anem al principi, en tot cas. Vull dir, a Torroella hi havia 3 cines, això estem parlant als finals dels anys 70, encara hi havia 3 cines, i els primers anys 70, durant els anys 70 se'n van tancar 2, llavors només en va quedar un, que era el cinema Montgrí, i l'any 85 doncs, també va començar a entrar en crisi i l'empresa va decidir tancar-lo. No? Hi havia hagut negociacions amb l'Ajuntament quan es va fer el pla general, doncs, perquè ja es veia venir la cosa, hi havia una mena de contracte entre, amb l'empresa i l'Ajuntament, que quan hi hagués aquesta decisió l'empresa ho comunicaria a l'Ajuntament per intentar arribar a un acord, i així es va fer, i el 30 de setembre de l'any 1985 el ple municipal va acordar la compra del cinema Montgrí. Des d'aleshores aquest cinema doncs, a principi va funcionar com un patronat municipal, i després, com que hi havia un cineclub aquí a Torroella, doncs es va consultar doncs, amb la Junta del Cineclub perquè el cinema fos una sessió en el cineclub perquè el portés, o sigui, l'Ajuntament cedia el local perquè el Cineclub Torrollanc s'encarregués de fer-hi cine, que ja n'hi feia de tant en tant, que n'hi feia un cop la setmana, però ja per fer una cosa més complerta, diguéssim. I des d'aleshores, doncs, que jo estic al capdavant de tot això.
Mm-hmm. O sigui, fa bastants anys, no sé, com ha evolucionat l'assistència al cinema Torroella?
Bé, els primers anys, estem parlant dels anys 80 i els principis dels 90, doncs hi va haver molt bona reacció, doncs, perquè l'Ajuntament havia fet aquest pas, i com que doncs, hi havia molta gent, els socis del cineclub i tot això, hi havia una certa militància, podríem dir, en aquells moments cinematogràfica, doncs, per haver salvat el cine, i hi va haver uns anys molt bons, arribàvem a 30.000 espectadors a l'any. A partir dels anys 90 hi va haver, sobretot l'any de les Olimpiades, hi va haver una davallada, i no vam arribar ja més als 30, sinó que ens vam mantenir en els 20. I bé, amb petits alts i baixos, doncs des de les hores fins ara, doncs estem amb aquestes xifres. I bueno, Déu-n'hi-do la que hi ha, no?
Però clar, que des del 92 les xifres s'hagi mantingut, que estem parlant ja de 20 anys, més de 20 anys efectivament,
sí.
Que la xifra s'hagi mantingut, és una bona notícia.
Sí, sens dubte és una bona notícia, perquè vol dir que la gent de Torroella doncs, s'ha mantingut d'alguna manera doncs, bastant equilibrada, podríem dir, del tipus de públic que hi ha, però també els pobles veïns s'han doncs, agafat com una referència al cine de Torroella, i sobretot a l'estiu i als caps de setmana, que hi ha molta gent de fora doncs, que diu que, bueno, que li agrada venir al cine aquí doncs, perquè li encanta aquest cine.
Clar, per qui no sigui de Torroella o les Rodalies, quina és la programació que té ara mateix el cinema Montgrí?
Nosaltres fem cada 15 dies sessions de cineclub en versió original els divendres, demà toca, i després els divendres, dissabtes, diumenge i dilluns fem cine, diguem-ne, per públic en general, no? Bueno, no vol dir que la gent que vagi al cineclub no sigui cine, sinó sigui públic en general, però hi ha poca gent, bueno, hi ha una minoria de gent que vol veure el cinema en versió original. Sortosament cada vegada n'hi ha més, però bueno, encara falta molt.
De fet, és com s'hauria de veure el cinema en versió original.
Bé, doncs la gent que realment li agrada el cine doncs és el que pensa, no? Però clar, hi ha gent que va a passar el rato, a passar l'estona al cine, i diu, si hem d'anar allà a llegir i d'allò, doncs ens molesta molt, i no, i va, és gent gran, sobretot, no? I bueno, jo el que volia dir, que em preguntaves què fèiem, doncs fèiem els dissabtes i els diumenges a la tarda sessions infantils, i després els dissabtes, diumenges i dilluns, doncs amb sessió de tarda també, i de nit els dilluns, i els dissabtes també de nit, doncs sessió, diguem-ne, comercial, podríem dir-ne, no? De cinema per tots els públics, no?
No sé si vostè ha arribat a patir en algun moment pel futur del cinema. És a dir, si la situació és estable o si pateix pel futur del seu cinema en un termini curt o mitjà.
Bé, val a dir que hi ha hagut en aquests anys doncs, uns intervals, que hi ha hagut, per exemple, l'any 2013, doncs, fa 5 anys, doncs, hi va haver una davallada molt forta, doncs, perquè hi va haver una davallada en relació a l'any anterior d'unes 4.000 persones. I esclar, i dius, ostres, si això continua, doncs pot ser perillós. Llavors, aleshores, aquell any el que vam fer va ser una mena de campanya, doncs, des de la Junta del Cineclub i amb els socis, doncs, per incentivar el poble, recordar-li que esclar, que la gent no havia d'anar al cinema perquè si no, doncs, la cosa podia perillar, no? Una altra cosa que a mi em preocupa, i això ja és un altre tema, doncs, és la continuïtat amb el que faig jo, no? Perquè, clar, jo això, doncs, com a president del cineclub que sóc i tot això ho faig no cobro, no tinc cap sol per dir-ho d'una manera, no? Però clar, això no pot continuar així, jo entenc, jo, una cosa que a mi em preocupa és que quan jo no pugui fer-ho, doncs hi hagi hi pugui haver una continuïtat.
Però clar, amb quin termini estem parlant que vostè no pugui fer-ho?
No ho sé, tu, escolta, això depèn de la salut, però puc clar. Durar 10 o 15 anys més encara.
Ja, però vull dir que vostè creu, clar, després, un cop hagi, vostè ja no s'hi pugui dedicar, l'Ajuntament hauria de destinar el sou a que algú es faci càrrec d'això.
Exacte, exactament. I una persona que li agradi, que ho sàpiga fer, i bueno, seria qüestió ja de començar a pensar una mica en sèrio.
Perquè no, només per tenir la idea, quantes hores del dia li pren a vostè portar al cinema de Montgrí?
No ho sé, jo no conto les hores, però bé, m'hi entretinc bastant, doncs, perquè jo tinc de fer la programació, tinc de buscar les pel·lícules que s'han estrenat, mirar a veure les que són interessants pel nostre públic aquí.
Clar.
Llavors jo solo tenir no a totes les sessions, allò tota la sessió, però normalment almenys al començament de la sessió a veure que tot estigui bé, coses concretes com l'aire condicionat i aquestes coses, doncs, que a vegades doncs, la gent es queixa, oi que fa massa fred, allò, hi ha d'haver algú doncs, que estigui a la guai de tot això. Bé, jo hi vaig anar, jo com que m'agrada vaig a fer el vol pràcticament a cada sessió i després veig la pel·lícula una vegada i mitja, tampoc és que vegi les pel·lícules 4 vegades, no?
D'acord. Jordi Bellapart, activista cultural, membre fundador i president i ànima del Cineclub Torrellenc i el Cinema Montgrí. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Gràcies a vosaltres.
Que tingui molt bon dia.
Molt bé, igualment.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Nosaltres tenim més notícies, com per exemple que s'ha obert el... que ja ha finalitzat la novena edició del Flors i Violes i tenim, com és habitual, dades d'assistència. L'Ajuntament assegura que ha tancat l'edició amb xifres rècord tant pel que fa a l'assistència, i han assistit unes 38.000 persones, com pel que fa als espectacles, que han estat més de 200, i als espais decorats, que aquest any han arribat als 50. Ens en dona més detalls en David Parreño.
Aquest any s'han repartit més de 10.000 programes i s'han consultat més de 12.000 continguts a l'aplicació de l'esdeveniment. Pel seu desè aniversari, el festival continuarà apostant per la música, els espectacles audiovisuals, la màgia, el circ i la gastronomia. L'organització ja està treballant en les novetats del proper Flors i Violes 2019.
I a Ràdio Capital estem d'enhorabona. Hem batut el nostre propi rècord d'audiència. Cada vegada sou més les persones que us informeu a través dels diferents canals d'aquest projecte de comunicació local que treballa exclusivament al servei de l'audiència de l'Empordà. Durant el mes d'abril, l'informatiu Supermatí ha estat seguit a través d'internet per més de 1.000 usuaris de la xarxa. No disposem de dades a la ràdio FM. Mentre que el portal de l'informatiu de l'emissora, radiocapital.cat, ha servit més de 61.000 notícies a gairebé 26.000 usuaris. Però a aquestes dades cal sumar-hi l'increment de subscriptors al sistema de butlletins electrònics, que ja supera els 1.500 diaris, i els gairebé 1.400 usuaris que reben les alertes push de les notícies que anem publicant. Tot plegat passa quan encara no fa ni 2 anys que Ràdio Capital va deixar de ser només una emissora musical per convertir-se en un projecte informatiu multicanal. Miquel Quaranta és el director de Ràdio Capital.
Encara no fa ni 2 anys, quan vàrem assentar les bases del projecte editorial de Ràdio Capital, la veritat és que no ens hauríem pogut imaginar el nivell de notorietat que hauríem assolit. Per una banda, teníem expectatives altes, perquè la nostra ambició i el nostre criteri editorial és 100% professional, però per l'altra també heu de pensar que ens basem en el voluntariat i... Per tant, combinar aquests dos factors ens feia tenir unes expectatives bones però realment les hem superat amb escreix.
Hi ha hagut altres grans moments de seguiment del nostre mitjà coincidint amb el procés polític que ha viscut Catalunya, però aquest abril ha estat el moment de menys tensió informativa i ens ha donat aquest rècord d'audiència. Són les 8:30. I ara mateix posem veu a les notícies del dia al Baix Empordà, com per exemple la veu de Jordi Colomí, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, que explica el projecte d'asfaltatge de carrers al municipi i assegura que és una gran inversió.
Creiem que és una oportunitat per tenir els carrers en perfecte estat de revista, cosa que serà difícil en 2-3 anys tenir-ho tot, perquè hi posem unes quantitats que oscil·len entre els 60 i els 90.000 euros cada any.
I la data límit per acabar aquestes obres?
Intentarem que abans del 15 de juny estigui tot fet, perquè el 15 de juny és el límit que posem per fer obres, tant públiques com privades, per tant, seria una mala cosa, un mal exemple, que l'Ajuntament no acabés les obres públiques el 15 de juny. Intentarem, evidentment, tota l'obra pública que tenim feta per adjudicació externa, doncs que el 15 de juny estigui executada.
Però a més també és notícia que la constructora Rubau Terrés farà la nova cruïlla del vial nord de Palafrugell, que Begú ha aprovat el reglament dels horts comunitaris municipals, o que la novena edició del Flors i Violes de Palafrugell ha tancat amb una xifra rècord de més de 38.000 assistents. L'espectacle inaugural de Xavier Bové va aplegar més de 7.000 persones sumant les tres projeccions. I això hi afegim que s'ha obert el període d'inscripcions per participar a les sessions incloses dins la desena edició de la cuina de la Mostra de Cuines del Món a Palamós. Les tres sessions d'aquesta activitat començaran el dijous 10 de maig i un any més tindran lloc a l'Espai del Peix.
Cuines del Món comptarà enguany amb tres països participants, concretament Palestina, la República Dominicana i el Brasil. Amb motiu de la celebració enguany de la desena edició, s'ha iniciat l'activitat Vins del Món, una sessió extra que tindrà lloc el dia 31 de maig i que serà dedicada a conèixer les begudes tradicionals d'alguns dels països participants en les passades edicions. L'activitat Cuines del Món permet fomentar amb la gastronomia com a protagonista la relació entre persones procedents de diversos països del món.
Va, i un altre últim tall, la del director de Ràdio Capital, Miquel Quaranta, que es felicita pel nou rècord d'audiència del mitjà.
Una de les principals característiques de Ràdio Capital és que som a tot arreu. Quan passa alguna cosa, som gairebé sempre els primers en explicar-ho. La nostra audiència és diversa. Vull dir que ho expliquem per la ràdio, però si no arribem per la ràdio perquè la gent escolti altres emissores, arribem per internet, arribem a través de les xarxes socials, arribem a través del nostre butlletí electrònic. És a dir, tenim molts canals que els fem servir de manera molt eficient per arribar molt ràpidament a gent molt diversa que està en diferents plataformes.
I a tot això hi afegim una nova veu, la de l'advocat Marc Traiter en el seu comentari d'opinió d'avui.
La confiança en la justícia és un valor a la baixa, un element més de confusió en la societat que ens ha tocat viure. Mentre ens arriben un munt de notícies sobre actuacions judicials de tota mena, el ciutadà de peu percep cada vegada més la justícia com un poder i no com un servei al ciutadà. Alguna cosa ha de fallar si constantment es parla de l'administració de justícia i la quotidianitat del dia a dia d'un jutjat continua sent una gran desconeguda. Al Baix Empordà coexisteixen dos partits judicials, un a Sant Feliu de Guíxols amb tres jutjats de primera instància i instrucció i un altre partit judicial a la Bisbal d'Empordà amb quatre jutjats també mixtes. En aquest darrer partit judicial, l'any passat varen ingressar 2.622 assumptes civils i 3.208 assumptes penals. En el partit judicial de Sant Feliu de Guíxols varen ingressar 2.095 assumptes civils i 2.472 assumptes penals. Més de 10.000 assumptes que no inclouen assumptes laborals ni contenciosos administratius. Que una comarca com el Baix Empordà sigui capaç de generar per si sola més de 10.000 assumptes judicials també hauria de ser objecte de debat. El debat oblidat és si les persones immerses en aquests 10.000 procediments judicials han rebut de l'administració de justícia el servei o tracte que es mereixen. Si cadascun d'aquests procediments o expedients s'han tramitat com el que són, l'assumpte més important per a les persones involucrades. La justícia de les grans xifres no hauria de ser incompatible amb una justícia de proximitat, amb mitjans suficients per donar la resposta que ens mereixem. Malauradament, una societat que judicialitza constantment els conflictes que es donen al seu interior mai disposarà de recursos suficients per fer-hi front. Mentrestant, un munt d'empordanesos que tard o d'hora tindran l'experiència d'intervenir en el paper que sigui en qualsevol d'aquests 10.000 procediments, tindran les seves retines la imatge de la justícia que apareix a les televisions, vinyetes de diari, tertúlies de ràdio... No puc descriure quina és aquesta imatge genèrica, ni quina serà la seva experiència personal, però sí que puc afirmar que una cosa i l'altra no tenen res a veure.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Aquesta entrevista no, aquest comentari que ens deixava en Marc Traité, advocat. I ara són les 8:36. Diverses policies locals estan promovent una campanya solidària pel càncer infantil. L'anomenen escuts solidaris i a la nostra comarca s'hi han sumat els diferents cossos de la policia local com Santa Cristina o Palafrugell. I el que fem ara és parlar amb en Jaume, que és caporal de la policia local de Palafrugell. Jaume, bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Com va? Escolta, explica'ns una mica aquesta campanya. En què consisteix i com s'hi pot apuntar la gent?
Bé, aquesta campanya consisteix en la donació de 4 euros de tothom qui vulgui col·laborar i, a canvi, dona un escut solidari en el que reflecteix la policia del municipi que participa. Simplement és això, o sigui, es donen 4 euros i s'agafa un escut solidari que es pot enganxar a qualsevol peça de roba, motxilla o la gent desitgi o vulgui.
Un escut similar al que porten les policies, no?
Correcte, sí, un escut. És un escut, bàsicament, seria com quasi l'oficial, però amb l'emblema de Pals Valents.
Uh-huh. I a Palafrugell, on es pot adquirir aquest escut?
Doncs a Palafrugell, al primer lloc, a la policia local, a l'estat de la policia local.
Uh-huh.
Llavors, també han col·laborat diversos establiments del municipi. El Racó del Pernil, que és un bar d'aquí de Palafrugell,
uh-huh.
A Joieria Solano, el bar Benivent, Passadís, uh-huh. i molts altres locals.
Molt bé, escolti, no sé com, suposo, aquesta campanya ja fa uns mesos que està funcionant. Com ha funcionat fins ara?
Doncs la veritat que ha estat un èxit, una sorpresa, i bueno, tot l'esforç que hi ha al darrere doncs val molt la pena, perquè no ens ho esperàvem, la rebuda de tota la població. La veritat, no ens ho esperàvem. Mm-hmm. Està sent un èxit, no perfecte, o sigui, són aquestes accions que t'omplen d'energia i de veure que la gent col·labora i vol col·laborar.
Uh-huh. No sé com va néixer aquesta iniciativa, perquè és curiós, no?, que unes policies locals s'adhereixin a campanyes solidàries com aquesta.
Sí, doncs va començar amb 3 policies locals, Caldes de Malavella, Hostalric i una altra policia local del municipi de Barcelona. Llavors, ells es van unir a la campanya Pels Valents, que aquesta campanya és l'originària per la construcció, per donar diners per la construcció de l'Hospital contra el Càncer, uh-huh. que hi ha a Sant Joan de Déu.
Uh-huh.
Llavors, aquestes policies van tenir la idea de fer aquests escuts solidaris per fer els donatius de 4 euros. Quan nosaltres ens vam assabentar, doncs vam dir, hem de col·laborar igual, o sigui, volem col·laborar. Vull dir, la policia, encara que no ho sembli, té una passant d'ajuda cap a la societat.
Mm-hmm. D'acord, doncs escolteu, ja ho sabeu, ja hem dit a tots els llocs on es poden adquirir a Palafrugell aquests escuts solidaris contra el càncer infantil. Jaume, caporal de la policia local de Palafrugell, moltes gràcies per ser avui al Supermatí de Ràdio Capital.
A vosaltres per l'entrevista, a vosaltres, moltes gràcies.
I que vagi molt bé la campanya a partir d'ara.
Gràcies. Perfecte, molta gràcies.
I nosaltres seguim... Vinga, adéu. Nosaltres seguim amb l'actualitat més general. I ho fem amb l'Alba Lejide, que ens explica, per exemple, que Carles Puigdemont ha convocat els diputats de Junts per Catalunya aquest dissabte a Berlín. El grup es reunirà a la capital alemanya l'endemà del ple que manté la reforma de la llei de presidència a l'ordre del dia.
S'espera que Puigdemont indiqui dissabte les següents passes a seguir. Un cop s'aclareixi el recorregut que li queda a la reforma de la llei de presidència, hi ha falta de tan sols 17 dies perquè acabi el termini per poder investir un nou president. Cada vegada més veus consultades de Junts per Catalunya reconeixen que caldrà abordar, a partir d'aquesta setmana, el nom d'un quart candidat que desbloquegi la situació i serveixi per formar govern. El grup té previst viatjar a Alemanya dissabte i tornar diumenge, segons assenyalen fonts de la formació.
Iet ha anunciat per carta que ha dissolt completament les seves estructures. Diu que aquesta decisió tanca el cicle històric de l'organització, però no supera el conflicte que el País Basc manté amb Espanya.
ETA ha anunciat a través d'una carta enviada a diverses organitzacions i agents bascos que ha dissolt completament totes les seves estructures i ha donat per finalitzada la seva iniciativa política. En la carta, que ha publicat el diario.es, ETA explica que la seva decisió tanca el cicle històric de 60 anys de l'organització terrorista, però avisa que no supera el conflicte que Euskal Herria manté amb Espanya i França.
I Oriol Pujol i la seva dona hauran d'anar a judici pel cas de les ITB. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima el recurs contra l'acord dels acusats amb la Fiscalia.
L'exdirigent de Convergència Democràtica havia pactat amb el Ministeri Públic una pena de 2 anys i mig de presó, una multa de 76.000 euros i una indemnització de 311.000 euros, mentre que la seva dona havia acceptat una multa de 47.250 euros sense haver d'ingressar a presó. Dos dels acusats, però, no havien acceptat l'acord i són Sergi Alsina i Josep Tous. D'aquesta manera, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima el recurs contra l'acord dels acusats perquè no s'hi van adherir tots, com s'havia planejat.
Les 8 i 42 minuts, ara mateix tornem.
Aquest dissabte a la tarda, el rugby s'apodera de l'antena de Ràdio Capital. L'equip sènior dels Senglars de Torroella de Montgrí es juga el títol de primera catalana en una final d'infart amb el Club Rugbi Espartans de Granollers i nosaltres hi serem per explicar-ho. Dissabte 5 de maig, a partir d'un quart i 5 de 7 de la tarda, des del Camp de la Fuixarda de Barcelona, Senglars de Torroella, Espartans de Granollers. Amb la narració des del mateix camp de l'Alba Cabrera i els comentaris d'Òscar Vila per explicar-ho tot en una final d'infart. I és que quan algun equip de l'Empordà s'ho juga tot, nosaltres hi som per explicar-ho.
Els divendres d'11 a 12 de la nit a Ràdio Capital són perquè no paris de ballar. La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme. No paris, no de, paris de ballar. Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres d'11 a 12 de la nit amb en Martí Seguer. No paris de ballar a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
I quan són les 8 i 43 minuts... Return cat! Parlem de cinema amb l'Ignasi Arbat. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Escolta, bé, aquí estem. Avui tenim poc temps, eh?
Val,
avui doncs, hem d'anar amb pressa. Escolta, tinc aquí, com sempre, els tràilers del que vies que s'estrenarà aquesta setmana. No sé si coincidirà amb les que tu has escollit. Espero que sí. No sé, amb quina comencem?
Per exemple, a veure si la tens. Roman J. Israel S.
Mira-la, aquí està. A veure, aquí.
Mr. Ramirez was told he was not under arrest and yet he was refused use of the bathroom. That's a violation of civil rights.
You can wait and address this at trial.
Oh, I would like to address it now.
És un advocat, no? La pel·lícula va d'un advocat.
Sí, correcte. Aquesta pel·lícula va ser nominada al Denzel Washington a l'Oscar com a millor actor. És d'aquestes pel·lícules amb alguna nominació. Per algun motiu aquest estrany arriba una mica massa tard i segurament això perjudicarà la pel·lícula i, sincerament, l'anirà a veure poqueta gent. És la segona pel·lícula del Dan Gilroy. Aquest senyor venia a fer una que es deia Nightcrawler, que era una pel·li que visualment era flua i estava prou bé. I en aquest cas el Denzel Washington el que fa és interpretar un advocat que treballa sobretot per la comunitat, és un bon jan, però de cop i volta, no? O sigui, té casos sobretot amb el que treballa pels drets humans i tal, però de cop i volta bé, abandona els seus ideals, es deixa endur per el lucre, no? El fet de guanyar diners i tal, i arriba un moment que això li crea un conflicte de consciència i a partir d'aquí doncs es va desenvolupar la trama i ja no explico res.
La recomanem?
Sí, i tant que la recomanem.
Quina més?
Quina més? Per exemple, va, 12 Valientes.
Aquí està, a veure...
Vinga.
Aquí està.
¿Hoy me llevas al cole como antes?
Ah, ¿y te iré a buscar?
Papi.
...11 de setembre, no, això?
Sí, correcte, està basada en fets reals i és una d'aquestes pel·lícules amb caire patriòtic que ens arriba de tant en tant des dels Estats Units. En aquest cas ens narra la missió d'uns agents de la CIA i les forces especials que després dels atacs de l'11 de setembre van entrar a l'Afganistan a combatre contra els talibans. Doncs una d'aquestes missions és el que ens explica aquesta pel·lícula, que el més destacable és el que trobem al Chris Hemsworth, que acabem de veure la setmana passada fent de Thor, Vengadores Infinity War amb tota la seva potència, i si el trobeu a faltar, doncs mira, demana una altra pel·lícula.
Després parlem d'Infinity War, a veure què ens ha semblat. Anem a fer el repàs de les estrenes. Què més tenim?
Genial. Per exemple, a veure, aquesta no sé si la tindràs, Lucky.
Aquí està, mira-la, escolta.
Oh, que bé.
Realism. It's the practice of accepting a situation as it is.
What you're saying is what you see is what you get.
L'he trobat en anglès, eh? En castellà el trailer sí. L'he trobat.
Probablement només s'estreni en versió original aquesta pel·lícula. Això és una... És una...
Perdó, he dit en castellà perquè en català ja no esperava trobar-la.
M'ho imagino, tal com està el cinema en català, és el que... En fi, és igual, no ens ficarem en aquest tema avui. Bé, en tot cas, tenim aquesta pel·lícula, Lucky, que està protagonitzada pel Harry Dean Stanton, que va morir no fa gaire, amb 91 anys, i aquesta pel·lícula la va rodar en 90. I no deixa de ser, és una pel·li d'aquestes independents, una mica aquí Harry Dean Stanton, que és un actor que va passar tota la seva vida fent de secundari, que tu el veus i ostres, no és un actor conegut així d'entrada, però segur que l'has vist en moltíssimes, moltíssimes pel·lícules fent de secundari. I en aquest cas, doncs, ell s'ha posat doncs, a protagonitzar aquesta pel·lícula, que ell és el protagonista principal, i a més s'ha envoltat d'actors i directors veterans per fer-la, no? Per exemple, tenim David Lynch com a protagonista. Recordem que va treballar també força amb David Lynch, a Twin Peaks, per dir alguna cosa, James Darren o Ed Begley Jr., que també són actors veterans, no tant com ell, però que els trobem en aquesta pel·lícula. És aquest viatge d'aquest home gran de descobriment ja quan té 90 anys, no?
D'acord, què més tenim?
Què més? Per exemple, Super Maderos 2.
Super Maderos 2?
Aquesta no la tens,
Super Maderos 2 no. Potser millor que no la tingui, o què?
Sí. Això és una seqüela d'una pel·lícula que va tenir força èxit més als Estats Units que no pas aquí, a l'any 2002, que està protagonitzada per un grup de còmics que es diuen Broken Lizards. I la pel·lícula en versió original és Super Troopers, una mica que es riuen d'aquestes patrulles de carretera dels Estats Units. En aquest cas, doncs, ens situa a la frontera entre Estats Units i Canadà i un conflicte fronterer que hi ha entre els dos països. Comèdia esbojarrada.
Val, però comèdia esbojarrada per anar a veure amb nens o no?
No.
D'acord. Què més? Avui hi ha moltes pel·lícules, però no sé si quantitativament sí, qualitativament no sé què dir-te.
Bé, són pel·lícules que atrauen, o sigui, que sí que podem trobar qualitativament, ja ho he dit abans, el que passa és que atrauran a poc públic, ja. I a més perquè encara la onada de Vengadores encara és molt gran. Si vols una altra, per exemple, Rebel d'entre el Centeno, aquesta no sé si la tens.
Sí, mira.
Perfecte.
Jerry. Aprieta mi mano si puedes oírme.
Solo sé cómo ser un escritor.
De què va aquesta?
Mira, aquesta és un biòpic sobre l'escriptor J.D. Salinger. De fet, es concentra sobretot en les circumstàncies que l'han portat a escriure El vigilant al camp de Sègol, que és la seva obra més coneguda. Destaquen sobretot els protagonistes. Tenim el Nicholas Holt, que l'hem vist en pel·lícules d'acció, o de X-Men, per exemple, la Sarah Paulson d'American Horror Story, i, a més, Kevin Spacey, que aquí Kevin Spacey hi ha la peculiaritat que no l'han borrat a l'hora d'estrenar aquesta pel·lícula.
Però, clar, estava rodada abans de l'escàndol.
No, evidentment, després de l'escàndol aquest home està tancat a pany i clau. No sabem exactament on l'han tancat, però està tancat. Bueno. I em sembla que no el veurem mai més, o durant molts anys no el tornarem a veure.
Realment és una pena, eh?
Sí, sí, però clar, és que més pena és tot el que va fer, no?
Clar. Vull dir,
és que...
Sí, està clar.
En fi.
Bueno, no sé, potser és l'última oportunitat que tenim de veure en Kevin Spacey, no?
Sí, sí, com no sigui, amb reposicions a partir d'ara, jo crec que serà l'última oportunitat que veurem en pantalla.
O recuperant l'última temporada de House of Cards, que és boníssima.
També, exacte.
Una de les opcions. Sí, sí. Sí. No sé, aquesta pel·lícula ve...
Sí, jo sé, a veure, és un llibre que a mi em va impactar també bastant quan el vaig llegir en el seu moment. El protagonista és un estudiant d'institut, a més el Salinger doncs, el va escriure en un moment en què escrivia com si escrivies talment amb la ment d'un nano de 17 anys d'un institut, no? Vull dir, sorprenia pel llenguatge, a més de l'època, cap als anys 50, vull dir que és un llibre extraordinari. I tinc curiositat per veure la pel·lícula també perquè el Salinger era un tio molt especial, també.
No sé, ja ho hem fet tot o què? Ja hem parlat de totes les pel·lícules que tenies?
Sí, pràcticament. Home, n'hi ha una altra que es diu Sex Pack. No sé si val la pena que en parlem. Bueno, també és una comèdia esbojarrada.
Aquí tenia el tràiler, també. Bueno, sí, una mica esbojarrat, sí.
Sí, bueno, aquesta és com, si vols, com American Pie, no sé si recordes. Sí. Doncs el mateix, però amb noies. És a dir, ja. Noies que pacten a perdre la virginitat al seu últim dia d'institut. Aquí hi ha la peculiaritat per això que els pares es posaran en marxa per tal d'evitar-ho.
Bueno, molt bé.
I ja està.
Molt bé. Vinga, va, parlem de d'Infinity War. Què ens ha semblat? T'ha agradat?
Home, a mi extraordinària. Sí? Extraordinària. Sí. És una pel·lícula que ha aconseguit sorprendre'm i produir-me sensacions semblants a quan vaig veure El Senyor dels Anells.
Ja.
Que has vist una obra magna, no? Una obra que costarà molt, molt de superar. O sigui, és una pel·li que té coses boníssimes, començant pel dolent, no Thanos, que es presenta amb un poder, amb una superioritat ja al principi de la pel·lícula i tu el veus ja amenaçador i veus que ho passaran molt malament tots els protagonistes al llarg de la pel·lícula, com així és, no? Al igual que al final totalment devastador, només calia veure les cares de la gent al sortir del cinema i era un poema tot allò, eh?
Jo el primer cap de setmana us he deixat anar als més fans. Clar, jo insisteixo, eh? O sigui, si no he vist cap de les pel·lícules prèvies, m'ho passaré bé igualment?
Sí, t'ho passaràs bé, però et perdràs moltes coses.
Ja. És que ara és tard, ara ja és tard per posar-me ja.
Sí, home, a veure, no cal que vegis les 18 pel·lícules anteriors si tu no vols, però jo què sé, si veus Capitán América Civil War o la primera de Vengadores i l'última, bueno, Thor Ragnarok, bueno, potser veient tres així,
val.
Podries veure aquesta i entendre més coses.
Bueno, aquest cap de setmana ja ho descarto també anar-hi, perquè si he de veure aquestes tres pel·lícules ja el següent. Suposo que estarà cap de setmana la pel·lícula al cinema, estarà molt temps.
A veure, si no has vist res, és una pel·lícula que la pots gaudir, eh? Però com que no hi ha presentació de personatges, és una pel·lícula que ja valgrà des del minut 1, a vegades no sabràs i aquests què fan aquí, d'on venen, d'on surten...
Clar.
Perquè, clar, tot això una mica ve d'una història riu, que s'ha anat desenvolupant més o menys, han anat presentant alguns personatges, i, clar, si els has vist totes, és un gaudi extraordinari.
Clar. Perfecte. Ignasi Arbat, que tinguis molt bon dia.
Doncs sí, igualment, que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies. Ens escoltem la setmana que ve. I per cert, clar, aquest vespre el Ningú no és perfecte a Ràdio Capital.
Correcte, sí, amb un especial Vengadores Infinity War, ja diem, eh? És un especial per la gent que l'hagi vist.
Per la gent que l'hagi vist, eh?
Sí, la gent que no l'hagi vist, que s'esperi a veure-la primer.
D'acord, molt bé, o sigui, especial spoilers. Perfecte, moltes gràcies.
Vinga, una abraçada, adéu.
Vinga, adéu. Nosaltres ara seguim amb cultura i anem a l'agenda cultural d'aquest cap de setmana, perdó, d'aquest divendres. No, estem a dijous. D'aquest dijous al Baix Empordà. Després de parlar de cinema, un ja no sap ni en quin dia es troba. Mostra fotogràfica de Francisco Cobos a les Escoles Velles de Begur.
Les Escoles Velles de Begur acull a partir d'avui fins al 12 de maig una exposició del fotògraf local Francisco Cobos. La mostra, sota el títol de Metamorfosi i Nova Vida, és la tercera de les exposicions programades per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament per aquesta primavera. L'horari de les mostres són els dijous de 5 a 8 del vespre i els divendres i dissabte de 4 a 8. L'exposició de Cobos supleix l'antològica dedicada al pintor begurenc Pere Manera Maiola.
I ara anem cap a Sant Feliu de Guíxols, ja que fins al 20 de maig podem gaudir d'una nova edició de Ganxotapes Primavera.
Nova edició de la ruta gastronòmica de les Ganxotapes, del 27 d'abril al 20 de maig. En aquesta nova edició hi ha 33 establiments participant amb tapes molt variades per a tots els gustos, tant clàssiques com innovadores, totes elles creades per l'ocasió. Recordeu que hi ha un munt de concursos amb premis, votar per la millor ganxotapa també té premi.
I del dia com avui... Tal dia com avui naixia James Brown.
Doncs neix el que és considerat el padrí del soul, James Brown. Aquest artista, encara que va viure una vida dura, amb la mort de la seva mare i la dura infància que va seguir, 3 anys de presó, 3 anys al reformatori, va tenir una carrera molt exitosa i és considerat per la revista Rolling Stones amb el setè de la llista dels 100 grans artistes de tots els temps.
I el 1951... naixia Christopher Cross.
Nova edició de la ruta gastronòmica del...
No, naixia Christopher Cross l'any, el 3 de maig de 1951. L'artista va ser guanyador d'un Òscar a la millor cançó de banda sonora o d'un Globus d'Or, també 5 premis Grammys, i ha gravat 8 àlbums, un dels quals és en directe. I quan són les 8 i 58 minuts... repassem les principals notícies d'avui al Baix Empordà amb Antoni Celles i la Sílvia Pedret.
Begur aprova el reglament dels horts comunitaris municipals. Són una quinzena ubicats en una finca de 7.500 metres quadrats a l'altre costat del vial de circunvalació, davant per davant de l'aparcament del Sot d'en Ferrer. També s'hi farà una zona comunitària.
Les famílies dels alumnes de l'escola La Vila de Palamós es planten. Insisteixen a reclamar la jornada contínua i per això no porten els nens a l'escola a la tarda aquesta setmana. Les famílies argumenten a Ràdio Capital que és una vella reivindicació i que els nens rendeixen més al matí.
Torroella asfaltarà fins a 12 trams de carrers abans de la temporada d'estiu. És el tercer any que el consistori pavimenta diferents zones del centre urbà i destinarà poc més de 80.000 euros.
33 bars i restaurants de Sant Feliu participen al Ganxotapes, amb tapa i cervesa a 2,50 €. Com a novetat, 3 restaurants ofereixen menús de 6 tapes i 2 cerveses a preus d'entre 15 i 20 euros. Hi ha 3 premis a les tapes, un dels quals per votació popular.
I acabem amb el temps. Martí Seguer.
Avui esperem un dia assolellat al matí, però amb nuvolades que s'aniran acostant cap a la tarda. Seguirà el vent de tramuntana, sobretot a l'Alt Empordà, i el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per onades que poden superar els 2,5 metres. Les pròximes jornades, divendres, la nuvolositat persistirà, inclús a la tarda pot descarregar algun ruixat, i dissabte i diumenge seran dies força inestables també, amb força nuvolositat i també amb algun ruixat dispers.
Aquí acaba el supermatí i tornem demà.